Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, evitar conflictes amb la família durant el Nadal. Arriben les festes de Nadal, podríem dir que també arriben els dinars i sopars en família, però aquest any ens hem de prendre aquesta afirmació amb pinces, atesa la circumstància en què ens trobem amb una pandèmia que ens redueix la mobilitat i els contactes. La pregunta és, la pandèmia també reduirà els conflictes? El fet de ser menys a taula hi ajudarà? Perquè hi ha trobades familiars que passen en pau i harmonia, però n'hi ha que acaben com una autèntica batalla campal. Deia el filòsof nord-americà William James, sempre que estem en conflicte amb algú hi ha un factor que pot marcar la diferència entre fer malbé aquesta relació o aprofundir-hi. Aquest factor és l'actitud. I diu Ferran Ramon Cortés, que ens acompanyarà avui al programa, especialista en relacions interpersonals. Ens hi va la vida en les nostres relacions. I què en fem? Amb les que no ens interessen i perdem un temps preciós. Amb les que ens destrueixen, ens hi deixem la pell. I amb les que de veritat ens importen, no en gaudim. I temo, deia Ferran Ramon Cortés, i ens ho explicarà avui al programa, tampoc en tenim cura. Com en podem tenir cura de les relacions aquest Nadal durant els àpats familiars encara que siguem menys persones? Avui, a l'Ofici de Viure, en parlem i també de com evitar les picabaralles i els conflictes.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
Soc Míriam Subirana, escriptora, coach, mestra de meditació i formadora en indagació perceptiva. Si tenim conflictes, és, entre d'altres motius, perquè fem servir un llenguatge violent de culpar a l'altre, de fer-li retrets. Hi ha hagut coses que hauríem d'haver fet i no s'han fet. Hi ha expectatives no assolides. Hi ha punts de vista diferent. Com podem donar-li la volta? La comunicació no violenta i la indagació perceptiva ens ensenyen a parlar des del que jo necessito i no des de culpar a l'altre. Canviem l'enfoc, no anar en contra de, sinó a favor de. La mare Teresa de Calcuta la van convidar a una manifestació en contra de la guerra. I ella va dir, jo no aniré a una manifestació en contra de la guerra, jo aniré a una a favor de la pau. Per tant, no anem en contra de, sinó a favor de. I canviem les preguntes. Per exemple, què pots agrair? Quina història encara no ens has explicat? De quin assoliment personal ens sentim més orgullosos? Quina ha estat alguna de les lliçons més valuoses que has après? Plantegem aquestes preguntes quan ens trobem en aquests dies de Nadal. No tinguem superficialitat en les converses, sinó més autenticitat. Vols enfortir el vincle? Siguem conscients de l'oportunitat que ens dona la possibilitat d'estar junts i compartir sent més conscients de nosaltres mateixos i dels altres.
Cristina Llagostera. S'ha de reconèixer el potencial destructiu que tenen algunes discussions o baralles.
Avui a l'Ofici de Viure, conflictes amb la família aquests dies durant el Nadal. A l'estudi de Catalunya Ràdio Barcelona, Ferran Ramon Cortés, gràcies per ser amb nosaltres. Ben retrobat, Ferran.
Hola, Gaspar, un plaer.
I a Madrid, Joan Quintana. Joan, benvingut.
Benvingut. Salutacions a tots dos.
Des de Madrid, via telemàtica, s'ha convertit ja en el pa de cada dia. En Joan, quina... ja t'hi has acostumat ja a tot, a fer bona part de la teva tasca via telemàtica?
Sí, la veritat. Bé, de fet, aquest ha sigut el primer viatge després de 7 mesos. Uh-huh. I un està bastant desentrenat, eh?
Clar.
perquè va als mateixos espais que havia deixat i hi ha un punt que no el reconeix. Ja no saps si és a l'espai o que tu has canviat tant que tampoc et reconeixes ja en aquell espai.
Probablement, bueno. Probablement les dues coses. Sí, sí, no? I després, clar, molts de vosaltres que feu formació també, trobar-te directament acostumat a un aforament determinat amb la meitat o menys de la meitat de gent també és inquietant. I tu, Ferran...
No, i encara hi ha por, hi ha tristesa als ulls, hi ha molta gent, i al mateix temps hi ha molta il·lusió de retrobar-se. Hi ha molta contenció de no abraçar-se, vull dir, encara hi ha un moment on ara ja es fa una miqueta llarg i pesat. Eh?
Sí, sí, no, Ferran?
Es fa molt llarg. Jo avui he tingut el gran privilegi de fer un curs aquest matí presencial i se t'escapen les mans per anar a abraçar les persones i realment és una situació estranya, però benvingut si en podem començar a fer algun.
Sí. Bé, i aquests dies, parlem del Nadal d'aquests propers dies, també serà un Nadal ben estrany. Eh? Tu creus, Ferran, en primer lloc, i ara escoltarem també en Joan Quintana, que el fet de ser pocs, en alguns casos molt menys de l'habitual, ajudarà al fet que hi hagi menys conflictes? Com encararies tu també aquestes trobades després de tot el que hem passat aquest any?
Jo crec que serà un Nadal diferent i no té per què ser pitjor, serà simplement diferent. Llavors, en aquestes trobades tenim una enorme oportunitat, que és que és entrar en un nivell de comunicació que no hi havíem entrat, perquè en una trobada de 25 es produeixen 6 converses alhora. En una trobada de 10 podem seguir la mateixa conversa, la podem apurar i la podem portar molt lluny. Ara, tot depèn de que aquests 10 ens portem bé, perquè si abans en el conjunt de 25 es dissimulaven alguns conflictes. Ara, si entre aquests 10 hi ha conflictes, estaran a flor de pell.
Però ho estaran tant a flor de pell com podien haver estat anys enrere, o creus que aquesta situació ens ha amorosit una mica a tots i a totes?
La meva sensació és que ens ha amorosit. És a dir, som conscients de que han passat moltes coses, de que hem perdut molta gent estimada i que hem de cuidar les relacions. Per tant, jo crec que algunes coses toca tirar-nos-les a l'esquena i toca mirar-nos en el que jo anomeno sempre la llista blanca, les coses que de veritat estimem de l'altre, i tirant-nos a l'esquena alguns dels retrets.
Joan?
Sí, comparteixo el que planteja en Ferran. Crec que sí que ens han fet més amorosos. Primer perquè hem connectat també amb la finitud, i hem vist la vulnerabilitat, i per tant ens fa poder estar amb l'altre amb una comprensió una miqueta més ampla, no? També és veritat que quan les coses estan pendents, i per tant quan tu et retrobes amb gent que hi ha coses pendents, doncs sent menys, doncs hi haurà més profunditat, hi haurà més oportunitats de poder-ho abordar, però també hi haurà, doncs, el pendent emergirà com algú ja que es té que abordar, no? Penso que també és veritat que el fet de que hi ha un número determinat de persones possibles, també hi ha arguments per fer una selecció i una elecció que jo crec que molts cops primarà molt el fet de protegir-se mútuament, no només amb salut física, sinó amb salut emocional. Vull dir que aquests arguments que tenim a davant amb el Covid permetrà que les eleccions de les taules, els moments de les taules, les intensitats de les taules, siguin per protegir a les persones més vulnerables en tots els sentits i, per tant, evitar situacions de conflicte en aquest sentit.
Jo crec que estan en la línia del que ens dius, Joan, evitarem moltes trobades purament protocolàries, que no hi havia més remei i que no teníem arguments per saltar-nos. I aquesta vegada tenim l'argument. Per tant, alguns mals ratos segur que ens estalviarem. Hi ha una cosa molt important, que és que a vegades aquestes trobades, precisament perquè són obligatòries, perquè són protocolàries, és que ens treuen el pitjoret, perquè hi anem amb un humor molt estrany. I jo crec que això sí que ens ho estalviarem i serem molt conscients de què volem fer amb aquesta oportunitat tan tancada que tenim de tenir poques persones al nostre voltant.
Tot plegat ens porta, Ferran, Ramon Cortés, cap al que tu ja em deies fa força mesos, molts mesos. Sembla que faci una eternitat perquè ha passat. No sí. Ha passat tampoc tan ràpid, que és cap a unes relacions més autèntiques.
Jo hi crec profundament i, de fet, tinc l'experiència de, per exemple, haver compartit amb una mare que em deia mai havia tingut la meva filla tan lluny tant de temps i, en canvi, mai l'he sentit tan a prop, perquè les converses que hem tingut en pandèmia telemàtiques no les estàvem tenint cara a cara quan ens veiem cada dia. Tenim consciència de que, el Joan ho ha dit molt bé, de que hi ha vulnerabilitat, de que han passat moltes coses i, per tant, tenim consciència de que les relacions són molt importants, no les havíem trobat a faltar tant com ara i que ens les hem de treballar en positiu.
En Joan també té aquesta percepció, suposo que també ho has experimentat, no? Amb coneguts, amics i saludats, que hi ha hagut converses telemàtiques amb més profunditat que no pas les que es fan cara a cara?
Sí, hi ha hagut converses i també la situació ha visibilitzat coses que estaven invisibilitzades. Per exemple, ha visibilitzat el que deia en Ferran, que potser la meva presència de visites amb els pares ha visibilitzat la quantitat de temps que tardàvem a connectar amb un germà o amb una germana. Ha fet aflorar coses que no veia, perquè no tenia temps ni a veure ni a estar, i potser em mirava massa a mi i no amb l'altre. I aleshores, entre fills, els fills també estan vivint tota una situació que és molt estressant, perquè doncs, ells tenen un gran futur de temps per davant que es va disdibuixant, i aleshores això genera unes converses i també unes reaccions d'ansietat que fa que d'alguna manera la mirada sigui de cuidar-se i cuidar també l'altre per poder junts anar avançant, no? I aquest cuidado ens ha portat a un estat més d'amorositat, com dèiem abans.
Sílvia Díez. La regla més important per salvar els problemes de comunicació, tant a la família com fora, és escoltar.
Tradicionalment, no sabem què passarà aquest any, però fins ara, als àpats de Nadal hi arribaven persones, de vegades, no, per sort no a tots els àpats, de vegades hi arribaven persones familiars amb ganes de brega. S'emporten la fama els cunyats, però també poden ser pares, mares, sogres i, sovint, també germans. Diu el psicòleg José Martín, els motius poden ser diversos, però poden estar relacionats amb la competitivitat, amb la necessitat de sentir-se estimats. Quan una persona acaba intentant fer-se notar davant la família i intenta deixar malament altres persones, pot estar relacionat amb la inseguretat, aquest fet. Inconscientment poden tenir la temptació de deixar malament altres persones perquè senten que d'aquesta manera ells o elles estaran sent més valorats. Què en penseu, Ferran?
Segur, i jo no puc filar tan prim a nivell psicològic, en aquest cas, però a mi el que em desperta això és una idea que em ronda pel cap fa temps, que és que en aquestes trobades el que passa és que el que imperen és les etiquetes. És a dir, hem menjat una etiqueta en un germà, en un cunyat, en un pare, en una mare, fa 10 anys i el seguim veient exactament igual. I com que el veiem de Nadal en Nadal, o poques vegades en alguns casos, doncs no sortim d'aquest marc de referència. I quan a un el tracten des de la seva etiqueta, treu-lo pitjoret de si mateix, perquè és que al final és allò, esperes de mi això, doncs això és el que tindràs. I jo crec que això impera molt, és a dir, que no fem net de la mirada que tenim etiquetada d'uns i altres, i això és algo que hauríem de canviar i que tenim una gran oportunitat de canviar aquest any.
Joan?
Sí, completament. Mira, jo crec que això del Nadal és com un gran escenari on hi ha una gran intensitat emocional i relacional, no? Jo crec que les herbes de llaurer que es posaven a les portes era com una... per evitar que els mals esperits entressin, no? Era com una espècie d'exorcisme. I clar, quan anàvem als dinars, o quan anem als dinars, seguint el que està dient en Ferran, entra el personatge, els arquetips. Hi ha el triomfador i el que no ha triomfat. És com un pessebre on un és la Verge Maria, l'altre Sant Josep, l'altre és la vaca, l'altre... I cada un té un paper. I a vegades entrem a l'escenari, ens assentem a la taula, i en el moment en què ens assentem emergeix el personatge, que és un personatge que hem construït nosaltres, però que els altres també necessiten i, per tant, també l'alimenten. No? Jo crec que aquí hi ha una oportunitat, que és que ens hem vist que la comèdia, la gran comèdia de representar a dins del sistema familiar cada un, doncs podríem reconfigurar-lo, i és una gran oportunitat més íntima per poder reconfigurar un personatge, alliberar-se i sentir que, en el fons, tots som singularment iguals. Tots som singulars, però, en el fons, tots compartim algo molt important, que en aquest cas és aquesta búsqueda de ser estimat i ser reconegut.
I aquesta intensitat emocional, Joan, a la qual fas referència, la podríem utilitzar al nostre favor i a favor de la família i de la convivència? És a dir, ja que ens trobem en una època en què, teòricament, doncs hi ha més bons sentiments i expressem més bons sentiments i desitjos cap a la gent estimada, doncs vinga, som-hi, no? O sigui, sense passar-nos de ratlla en el sentit de ser autèntics i ser sincers, com podríem utilitzar aquesta intensitat emocional d'aquestes festes a favor de la convivència i de l'amor cap a la família?
Penso que un dels eixos a nivell relacional important és l'acte de reconèixer. Estaria bé que les sentades a la taula fessin com un acte que també abans la Miriam Sobirana ha parlat de la gratitud i l'apreciació, no? Que amb el llenguatge relacional és el reconeixement, no? En el sentit de que penséssim per un moment, encara que fos un segon, en cada un de que tenim davant, que li reconeixem, no? Que li reconeixem com que algú que ens ha donat la vida, algú que ens ha ajudat a créixer, algú que ens acompanya, algú que el tenim internalitzat, que, com una persona que podem fer-la i que la podem trucar quan tenim un problema, encara que no ho fem. I, per tant, reconèixer la força de llum, per d'alguna manera, que té cadascú i ser agraïts, verbalitzant-ho o sentint-ho en aquell moment. En el moment en què nosaltres ens assentem a la taula i fem aquest repàs de reconeixement, la sensació que ja es crea és una sensació d'encontre i és una sensació de goig de compartir l'estima.
Ferran?
Sí, i jo crec que en els Nadals tradicionals, els de sempre, aquesta emocionalitat la sentíem, però no tinc tan clar que l'expresséssim. I si l'expressàvem, l'expressàvem toscament. Jo crec que tenim l'enorme oportunitat d'aquesta vegada expressar-la autènticament. I, per tant, per mi és un Nadal de valentia, de ser valents, d'expressar de veritat aquestes emocions, les autèntiques i de forma autèntica. I jo auguro que sigui un Nadal de llàgrimes. Algunes llàgrimes per pèrdues inevitables que s'han produït, però algunes llàgrimes per coses que ens direm que feia molt de temps que ens les havíem de dir, en positiu, i que seran llàgrimes d'emoció. I jo crec que és la gran oportunitat d'aquest Nadal.
Sí, sí, les llàgrimes de poder trobar-te amb l'altre. Sí. First of December, and here come the songs. I look at you and think, what could go wrong? 'Cause it's Christmas. Why can't we all just get along?
Tot el que ens estan dient en Joan Quintana i en Ferran Ramon Cortés va en la línia del que també diu el psicòleg José Martín quan ha escrit: hem de ser conscients de les emocions que volem sentir durant aquestes reunions. De vegades és inevitable pensar que no podrem evitar respondre davant provocacions o discussions, temes familiars, política, economia, etc. Si sentim que no podem controlar-ho, el millor és canviar de tema o no participar en la conversa. És aquesta qüestió relacionada amb les picabaralles dialèctiques, amb els conflictes, els àpats de Nadal i en general amb els àpats amb la família. N'hem parlat força vegades al llarg dels darrers anys, tant amb en Joan Quintana com amb en Ferran Ramon Cortés. No sé si voleu actualitzar la informació a la situació actual, com podem evitar els conflictes quan veiem ja que comencen a anar mal dades. No crec, no sé fins a quin punt es parlarà de política aquest any tant com en anys anteriors, però pot ser, no?, també que hi hagi picabaralles polítiques.
Pot ser que hi siguin, i jo crec que n'hi hauran moltes menys, i crec que com a persones no hem de caure en desaprofitar la meravellosa oportunitat que tenim d'en aquests grups més petits portar les converses cap a un altre costat. Llavors, jo aquest any hem donat moltes receptes de com anar a buscar un vas d'aigua o com distanciar-se inclús emocionalment d'una determinada conversa. Jo aquest any la meva proposta és molt clara. Abordem-ho i diguem-ho clarament. Escolteu, aquest no és un Nadal per aquestes converses. Aquest és un Nadal per nosaltres, per retrobar-nos. Aquest és un Nadal massa especial, per tant, no perdem el temps amb aquestes
converses. Tu ja evitaries les converses que ens puguin portar al cap a conflicte.
Sí, crec que hem de ser valents de proposar un tipus de conversa, ja que la restricció és molt clara, que no ens hi porti, perquè no té cap sentit, perquè és que hem d'aprofitar aquest temps perquè hi ha moltes emocions que tenim dins que necessitem compartir-les. I és el gran moment, per tant, no desaprofitem aquesta ocasió.
A mi m'ha semblat molt interessant el que ens ha dit en Joan Quintana de la valentia relacionada amb dir segons què, amb expressar segons què, no? Ser valents. Joan,
jo què hi vols afegir? Sí, que diria que podien, en el moment en què la cosa es pugui complicar, o no és que es pugui complicar, sinó que hasta a les persones que ens puguin escoltar, que no tenen, encara amb tot el que hem passat, encara tenen alguna cosa a dins, que hi ha com un estat d'irritació i de... Perquè en el fons també, quan entrem en l'escenari de nadalenc, no?, de la família, també el cervell va buscar tots els records que hem tingut en aquell espai. No? Per tant, Jo diria que hi ha com quatre coses que cal per evitar situacions d'aquest tipus a nivell més psicològic. No? Primer, que no, estaria bé fer un exercici que és automàtic de sentir en quina emoció estem entrant a la casa, en quina emoció ens estem assentant després de rebre les primeres mirades i en quina emoció ens predisposem alliberar-nos d'aquest personatge que abans hem parlat i de poder fluir des de la carinyo, des del reconeixement, des de l'amor. No? L'emoció ens determinarà l'acció. Si entrem amb por, ens sortirà un dinar temerós de protecció, d'evitació. Si entrem amb ràbia, evidentment hi haurà un moment que saltarem. Per tant, anem a reconfigurar les emocions que ens impossibilitin tindre aquesta fluïdesa i aquesta... la proposta que en Ferran doncs, ens planteja de poder tindre un espai que sigui centrat en l'alegria de l'encontre i en l'amor. I si encara amb això l'emoció negativa es queda allà atrapada, us proposo una segona cosa, que és ser conscients de quin risc i quina pèrdua podem estar generant si seguim. I això és molt important, de ser conscients que si entrem en aquest procés tòxic generarem un risc i una pèrdua que en aquests moments encara més pot tindre conseqüències molt importants. I per tant, la tercera pregunta és realment què necessitem conservar d'aquesta família? Què necessito jo conservar de tots aquests sers que tinc aquí davant que són part de mi, que jo sóc part d'ells? I després, el reconeixement. I en Ferran ha dit una cosa molt important. El reconeixement o és explícit o no existeix. Per tant, invitació és emoció, consciència de risc, conservar, reconèixer allò amb l'altre i dir-li.
Hi ha una cosa molt interessant, que és que en moltes famílies ens estimem molt i a vegades no sabem prou conviure. I sembla que una cosa va lligada a l'altra. No, l'estima hi és. Per tant, el que ens toca aprendre o el que podem aprendre és en aquest conviure. però no vinculem una cosa en l'altra, perquè sembla que si tenim dificultats de conviure, resulta que no ens estimem. No, és que no en sabem prou. Doncs treballem una mica, i des d'aquestes receptes que ens està donant en Joan, del reconeixement d'aquest tipus de diàleg, jo crec que farem que l'estimem i el conviure vagin junts. Però no neguem a l'estimança perquè hem tingut un desencontre, perquè això és un error, no és així. És que hem sigut maldestres, però no té res a veure amb el sentiment que hi ha al darrere.
Hi ha una prèvia que no hem tocat, que és, bé, no hi podrà haver petons ni abraçades, just a la retrobada de gent que potser fa temps que no veiem, no? Aleshores, vosaltres fins a quin punt, Joan, creieu que això condicionarà aquestes trobades i fins a quin punt després encara amb més motiu ho hauríem de compensar amb tot el que tu ens acabes d'explicar?
Jo crec que hem après en tot aquest temps. A veure, la necessitat humana del tacte és essencial. O sigui, de fet, hi ha elements de tortura humana basades en la sensibilització progressiva, no? O sigui, en no tindre contacte, no? Per tant, podem netejar-nos les mans i un cop ens les podem apretar mirant-nos als ulls, podem fer estratègies per recuperar aquest petit tacte amb seguretat, que ens donarà una entrada de força i una entrada de tendresa, no? Jo crec que si hi ha una emoció que ha d'estar present i que és un antídot, una gran vacuna pel conflicte, és la tendresa. O sigui, la tendresa durant Nadal amb la família es pot generar amb una mirada envolvent que fa sentir l'altre que el veig, que el sents, que el reconeixes i que l'estimes.
I jo m'atreveixo a proposar una proposta molt, molt pràctica i molt, molt anecdòtica, però que poder ens pugui ajudar. Estan 100% d'acord amb aquests moments de tacte controlat, que és, anem a abraçar amb les paraules abans d'aquesta trobada i, per exemple, enviem-nos a tots un WhatsApp important, ben escrit, ben pensat, abans d'aquesta trobada i que arribem amb aquest WhatsApp en el mòbil i serà una abraçada amb paraules.
Conflictes amb la família durant el Nadal. També amb la perspectiva de futur, no n'hem parlat del futur. Bé, en aquest programa acostumem a parlar del present, però és evident que el passat recent, valgui la redundància, l'hem de tenir molt i molt present. Però pel que fa al futur no sabem què passarà amb una possible tercera onada, i probable tercera onada, i per tant qualsevol cosa que no vagi bé aquest Nadal ens pot provocar, encara que hàgim treballat, encara que hàgim fet un treball d'autoconeixement, remordiments també de consciència, no? Qualsevol cosa que fem o diem, no? Les paraules de vegades...
I tant, hem de ser molt curosos. Sempre diem que vivim pensant que tindrem l'oportunitat de revertir unes paraules o de canviar-les o de dir una altra cosa. I malauradament la vida ens explica que no sempre és així. Per tant, no deixem coses per dir ni coses maldites dites. No és el moment.
I quan el que comentàvem abans, no? Una persona que busca brega familiar de cop s'encén, de què es parla quan es canvia de tema? És a dir, què, com ho podem fer per canviar de tema o treure ferro en aquella situació? Joan.
Crec que abans en Ferran ha plantejat una estratègia de claretat i de transparència, no? Que si realment la persona que intervé per regular la situació està ben connectada amb una emoció, doncs, d'estar a reconèixer la persona que està davant, que està incitant a la confrontació, doncs dir, bueno, entenc les teves raons, crec que tots estem molt enfadats amb la situació. Reconec que hi ha una part del que estàs dient, que és una part que tots sentim, però anem a buscar algú que en aquests moments, i anar a buscar algú que sigui, primer, reconèixer la seva situació, reconèixer que la seva reacció es comprèn, però que en aquell espai tots ens mereixem en aquests moments poder gaudir d'una relació que sigui afectuosa, d'una relació que sigui amorosa i que, per tant, doncs, que aquest tema es reconfiguri i que donem espais en un altre moment per tindre una confrontació d'aquest tipus. Vull dir, jo penso que es té que desarmar la toxicitat des del reconeixement i de recordar que ens mereixem poder estar allà rient i connectant amb l'alegria de viure, d'estar vius i de poder compartir aquesta vitalitat i convivència.
Sí, jo penso que el fer el cop de destral del canvi sobtat està deixant en evidència la persona i és un missatge molt agressiu. Per tant, m'encanta aquesta idea del Joan del reconeixement del que li està passant a aquesta persona. I a vegades també ens pot ajudar tirar mà d'un record, de dir, escolta, recordem de quan estàvem amb els avis fent aquests dinars, segur que els agradaria que ens veure'ns d'una altra manera. És a dir, anem a apel·lar a la força de la família, a lo millor des d'alguns records, per portar aquest espai de convivència cap a un lloc totalment diferent.
Que importants els records, en aquestes situacions. Clar, podem semblar nostàlgics, però...
No ho és. Jo a vegades, molts cops, quan em demanen alguna... És que no puc amb ell, no? Jo a vegades li dic, pues imagina't el de nen jugant amb tu a la plaça. Perquè és molt desarmant quan t'imagines a l'altre de nen. De cop et ve una altra predisposició a escoltar-lo perquè veus bueno, que ha canviat el cos, però que en el fons... Som nens que estem buscant ser vistos i estimats constantment i que per això podem fer moltes coses fins a intentar boicotejar el Nadal perquè a veure si d'alguna dels cors ens veuen definitivament. Vull dir que en el fons la búsqueda és aquesta i per tant crec que és millor crear un espai d'aquest tipus on tothom pugui ser vist i ser reconegut i ser estimat i mirar que si algú vol trencar-ho, recordar-li que la família, que l'amor, que la infància i que tot el que hem viscut val la pena que ho mantinguem en aquest moment.
Perquè, Joan, la persona, Joan, que està intentant boicotejar l'àpat de Nadal o cridant l'atenció de manera excessiva o buscant brega, com dèiem abans, té una ferida d'infància o estic sent massa reduccionista?
Que jo crec que té a veure molt amb el que hem dit abans, també, i Ferran també feia, que és el tema del personatge. I els personatges a la família els hem construït, però molts cops el germà, doncs, el germà llest, el germà que és el conflictiu, la persona, el pare que de tal, la mare, o sigui, cada un té un paper, i és un paper construït a pedra, anar picant pedra, però no només la persona, sinó que és tots els altres, no? I a vegades, al Nadal, doncs, algú està cansat d'aquell personatge i es revela que li facin seguir amb aquell personatge. Perquè a vegades disparen a partir d'expressions petites com ja se sap en Joan, o, bueno, ja tornem a estar-hi amb el tema de sempre, Maria, i són petites expressions que activen el personatge i que algun cop això genera malestar. I doncs l'altre diu, escolta, ei, sempre esteu igual, jo ja no sóc el mateix. I menys ara, per tant, no em seguiu fent jugar això. No vull fer jugar això. Ojalà ho pogués dir així, però com que no es pot dir així, doncs tot serveix. Tot serveix. A vegades, el fet de que la mare serveixi dos cops seguits el plat amb un fill sense que el demani i l'altre que l'ha demanat dos cops i no li han servit, doncs allò que no ho ha vist ningú pot ser la causa d'unes postres incendiàries. Per tant, crec que la història és estem connectats més amb l'essencial. La pandèmia ens ha connectat amb l'essencial. Doncs donem la benvinguda i estiguem allà compartint des de l'essencialitat de l'amor de la família.
I suposo que també us heu trobat, Ferran, amb gent que diu sort que els Nadals duren poc, eh? I veu la part positiva també d'aquesta situació, amb el sentit que s'estalviaran potser veure gent que no els ve de gust, no?
Segur, però és que aquest any això serà gestionable d'una forma molt diferent, perquè ara ja no necessitem que durin poc, perquè tampoc tenim l'oportunitat de totes aquestes relacions. És a dir, la poda de relacions que jo sostenia en el seu moment que succeiria fruit de la pandèmia, jo crec que aquests Nadals a sobre la tenim imposada. Però és que hi ha una poda de relacions que és natural, que després de la que estem passant estem descobrint realment amb qui volem estar, amb quines persones volem estar, i crec que serem més selectius i serem, com dir-ho, més proactivament selectius, que no tindrem tantes manies amb dir que no tinc ganes d'anar a aquest sopar. I s'ha acabat, perquè valorem més que mai l'autenticitat de la bona relació. My winter nights are taken up by static stress and holiday shopping traffic. But I close my eyes and I'm somewhere else, just like magic. In my heart is a Christmas tree farm where the people would come to dance under sparkles and lights, bundled up in their mittens and coats, and the cider would flow. And I just wanna be there tonight. Sweet dreams of Hollywood. Recordem que en Jaume Soler i la Mercè Conangle van escriure a l'Ecologia Emocional que tots els efectes ens proporcionen informació i la qüestió és què decidim fer-ne. Una persona sent. I allò de bo o dolent que passi dependrà en bona mesura de com reconeix, tradueix i gestiona aquestes emocions i també de si s'hi queda encallada o sap desprendre-se'n i canalitzar-les, aquestes emocions. Ens han educat de manera que sembla que hi ha efectes permesos o bons, diuen en Jaume i la Mercè, o d'altres de negatius o dolents que no hauríem d'expressar. Però us heu preguntat mai què passaria si la por, l'enuig, la ira, l'aversió deixessin d'informar-nos? Per tant, jo crec que estaran d'acord amb mi els nostres convidats d'avui, en Ferran Ramon Cortés i en Joan Quintana, que evidentment no hem de reprimir aquestes emocions, que està bé escoltar-les, què ens està expressant la ira en un moment donat, l'enuig, no? Aquell sentiment que estem sentint en un àpat de Nadal, però una altra cosa és com ho expressem, com li donem sortida, no? I aquí sí que hi ha un espai de llibertat interior en el qual podem decidir què en fem d'aquella emoció. Ara, això no vol dir, evidentment, no sentir-les, aquelles emocions, perquè precisament vosaltres ens heu convidat a escoltar-les, eh? Amb quina emoció arribem, sí, sí. Etc. Totalment. I jo crec que també si som curiosos amb la nostra pròpia emoció, i a vegades això és a la dutxa del matí, també descobrim moltes coses i ens ajuda a temperar-la, ens ajuda a que no ens agafi desprevinguts i ens segresti en un mal moment.
Sí, no sé si només, fer només cosa, fer-la, fer-la, en el moment que la fem conscient, ja es modifica.
O sigui, quan en prenem consciència i la reconeixem, no? Estic sentint ara enuig per un comentari de tal parent. Ja dius que canvia alguna cosa?
I ja va canviant, sí, perquè hi ha una consciència i hi ha una acceptació, però després hi ha el context. Fixa-t'hi que quan va començar a sortir el concepte d'intel·ligència emocional, el que ens deia era que evidentment no tenim que negar cap emoció, però que la intel·ligència era el com l'articulàvem amb la convivència i amb els espais relacionals. I llavors, doncs, com deies abans, la qüestió és, me'n dono compte, en el moment que la faig conscient, l'accepto com a tal, i a partir de l'acceptació veig el context i la reformulo amb una expressió que permeti seguir convivint amb els altres i respetant els altres i sent conscients de lo que en aquell moment, en aquella situació, en aquell instant, quines emocions mereixem per seguir convivint i viure aquella situació.
Estem en la recta final d'aquesta conversa amb en Joan Quintana i en Ferran Ramon Cortés, parlant dels conflictes amb la família durant el Nadal, en una època de regals, i en Ferran ens porta un regal que vas gestar durant el confinament i gràcies al confinament, que és el teu nou web, laisladelos5faros.com, un nou model, és un nou concepte, el que has creat.
Sí, és un experiment, però que em fa molta il·lusió. He recollit en els 5 fars de l'estimada illa de Menorca tota la meva feina d'aquests anys, en forma de llibres, articles, cursos, històries. Cada far té la seva personalitat. I ho he reunit tot en un concepte, que és un espai que té una petita subscripció anual i que cada mes es regenera, cada mes hi ha nous continguts, i que el que ofereix és un ventall per estar connectats amb el món de la comunicació interpersonal, doncs, tant com es vulgui.
Sí, sense canviar d'àmbit i continuant amb la teva especialitat de comunicació interpersonal, sí. El que estàs oferint són més continguts per la gent que estigui interessada d'una manera diferent, aprofitant totes les oportunitats que ens ofereix internet.
Exactament. Des d'una plataforma internet et pots baixar els llibres, pots llegir els articles, pots seguir cursos online i pots gaudir de les històries, i tot això va canviant cada mes, es va regenerant i es va omplint de nous continguts. Ara hi ha un centenar i escaig de continguts i molt properament estarem als 200.
Déu-n'hi-do, no? O sigui, i tot relacionat amb la comunicació interpersonal.
La feina que he fet aquests anys, recollida, reescrita en molts casos i reformulada, i amb la intenció de que vagi recollint tot el que, a més, es va creant de nou. Ara, per exemple, estic treballant molt sobre la comunicació online, doncs tot això també són nous continguts que vaig incloint.
O sigui, per tant, adaptant-te a la situació actual en tots els sentits.
En tots els sentits. Ha sigut la meva teràpia de pandèmia i crec que, bueno, em fa especial il·lusió compartir-la i que estigui present.
Perquè sobretot un nou repte, com molt bé dius, que és la comunicació online, amb tots, amb tot el que això suposa, no? De tant de beneficis com de mancances.
Com de mancances. I que ja se'n comença a saber. Les universitats americanes han començat a investigar molt seriosament i ja comencem a tenir pistes molt valuoses sobre el que podem i no podem fer.
No, i tu que ja detectaves i detectes, també com en Joan Quintana, no? Molts buits i problemes en la comunicació interpersonal cara a cara en el món, sobretot de les organitzacions, imagina't ara,
Se'ns ha complicat, bueno, se'ls ha complicat molt, sí, perquè la falta de contacte cara a cara, genèticament estem preparats pel que estem preparats, i per tant internet ha sigut una bendició per no desconnectar-nos, però s'ha perdut molta complicitat i molta confiança pel camí, i tocarà recuperar-la.
Sí, tu creus, una última pregunta per en Joan Quintana a Madrid, tu creus que això té volta enrere, que farà marxa enrere, ara que ja el virem, la famosa vacuna, o creus que ha vingut per quedar-se aquesta situació? Joan, pel que fa a nivell de comunicació.
Sí, jo primer felicitar el Ferran, perquè una feina, la feina que acaba d'explicar, són 7 fars i són 7 vides. Sí. Vull dir que, doncs, està bé que ho hagi fet, i també amb aquesta voluntat de compartir, que puguem gaudir de lo que ha escrit. El que em preguntes és dir-te que jo crec que hi ha hagut gent, o hem estat gent que han descobert també unes potencialitats enormes. Jo he tingut, hi va haver un moment, un dia, en una sessió de treball amb unes 8 persones, on de quan vaig penjar vaig sentir que havia tingut una relació d'una intensitat emocional, de complicitat i tendresa, i unes emocions que no havia sentit mai sense la presencialitat. També ha sigut fa poc, però què vull dir-te amb això? Jo crec que el cervell té una adaptabilitat enorme i que va reconfigurant i es va donant permís per sentir coses que només estaven en l'espai presencial. Jo, evidentment, per cultura i per edat i perquè no sóc digital, doncs avui, quan he pogut tornar a veure amics que feia molt de temps que no els veia, doncs ha sigut molt emocionant. Per tant, som gent de relació, però que s'articula un món de relacions que s'ha obert, jo crec que ha vingut per quedar-se en moltes formes i en moltes maneres de fer. La mateixa proposta del Ferran que ens ha explicat és una mostra clara de que és possible poder compartir amb molta més gent, poder tindre un impacte molt més gran i poder fer sentir en cultures diferents coses que abans eren quasi impensables que poguéssim amb el temps i amb l'impacte que ara podrem fer.
Enhorabona, doncs, Ferran Ramon Cortés, per aquest laisladeloscincofaros.com. És el web, laisladeloscincofaros, 5 amb número,
sí.
faros.com, i molta sort. Gràcies.
Moltes
gràcies en Joan Quintana per haver-nos acompanyat des de Madrid. Una forta abraçada als dos.
Bon Nadal.
Bones
molt
festes.
Molt bon Nadal, Joan.
Vinga, igualment. Abraçades.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Sergi Torres.
Sergi Torres, cada setmana a l'ofici de viure, tancant aquesta temporada els diumenges. Normalment en Sergi en aquesta època està viatjant moltíssim. Sergi, benvingut.
Gràcies, està.
Viatges, sobretot per Llatinoamèrica molt,
Sí.
I ara què? Ara fas viatges interiors, ara, eh?
Ara faig viatges interiors, sí. Totalment interiors, ara. Sí, i és també una situació interessant per veure, per exemple, què m'estaven aportant els viatges. Perquè és ara que puc veure clarament què m'estaven aportant i on anaven a parar dins meu, com impactaven en mi els viatges. Ara que no hi són, ho puc veure amb claredat. Això també ens porta a veure que en molts moments a la vida hi ha moments que anomenem moments d'hivern, no? On hi ha un hivernacle a la vida que ens permet veure coses que no veuríem quan estem en un moment primavera, no?
En Sergi, bé, ara estàs com veient les cares de molts seguidors i seguidores a través de Zoom, cada setmana, no a través dels teatres i grans aforaments, com era habitual.
Sí,
exacte. I l'experiència, què tal?
És molt enriquidora, perquè, novament, si t'obres a experimentar-ho, et dones compte de que mai és el que tu penses. I això és una cosa que per mi és superinteressant poder-ho mirar. Les coses mai són com jo penso, i menys si no les visc. Aleshores, quan jo m'obro a viure una experiència amb Zoom, que un pot pensar, ostres, amb Zoom, és fred, no? No té gaire sentit. Però si t'obres a experimentar-ho, aleshores sí que pots veure que no té sentit el que penses, que l'experiència sempre és molt més sàvia i sempre porta molt més coneixement que el meu pensament previ.
Sí, això té relació també amb força psicòlegs i psicòlogues que recordo que abans de la pandèmia deien que en cap cas, que no veien clar fer consulta a través telemàtica, no? I ara, en canvi, hi veuen els avantatges, no? Com, per exemple, que la persona és possible que s'obri més si està còmodament a casa seva.
Clar, això que acabes d'expressar, que ho estan veient perquè ho estan vivint. El judici previ al Zoom, si no ho he viscut, no té coneixement, no té un valor real. Aleshores, per què creure en el meu judici si no té un coneixement real, si no em parla d'allò? En canvi, l'experiència sí. Clar, ara, com que, entre cometes, estem abocats a viure-ho d'aquesta manera, podem veure que aquesta experiència de connexió humana a través del Zoom no és com pensàvem i també té uns beneficis, no? I això també és interessant de veure i obrir-se a un experimentar-ho.
La setmana que ve continuarem parlant amb en Sergi Torres de com decidir, fins a quin punt podem decidir el que realment volem. Reivindica, no sé si parlaràs del lliure albir, no? Però reivindiques aquesta capacitat de decisió.
La tenim.
Gràcies, fins la setmana que ve, Sergi. La producció de l'Ofici de Viure és de la Núria Ventura, el guió de Blanca Busquets, la realització tècnica de Josep Maria Campillo. Tornem la setmana que ve. Una abraçada. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Well, it's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? And butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day's done, oh, that's what I mean. And this old world, well, it's a new world, and it's a bold world. Well, it's a new dawn, it's a new day, and it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, a new life for me. And I'm feeling so good.